Bon dia, obrim l'espai de conversa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 freqüència modulada, aquesta conversa sobre cultura local i com ho fem sempre, amb música local. Música que fan els nostres veïns i veïnes perquè val molt la pena descobrir-la. I en aquest cas, si encara no els coneixes, no saps el que t'estàs perdent. Són els Marina Babyface and the Beetroots, que tornen a fer nova música després d'una aturada, com ara aquest tema que estem sentint, Your Smile.
My smile.
Per cert, que si els vols veure en directe, el 22 d'abril seran al Jamboree. I en uns minuts comencem la xerrada que avui dediquem al teatre de Sant Cugat. I ja us avanço que comparteixo estudi de ràdio amb una taula de luxe. Però abans d'entrar en matèria, repassem l'agenda dels propers 7 dies que ha seleccionat l'Àlex Berenguer i que ens apropa el Sergi Crusells.
Comencem l'agenda cultural amb dos concerts al Teatre Auditori, avui a partir de les 8 del vespre, Kachaurin i Bernstein, de les Simfòniques de Sant Cugat, amb la flautista santcugatenca i de prestigi internacional Elisabeth Frank. I demà, dos passis, a les 5 i a 8:15 de la tarda, l'espectacle Xaragalls de l'Esbart Sant Cugat. I ja sortim del Teatre Auditori, però no de la música, perquè demà a les 8 del vespre Carles Carolina presenta el seu darrer treball Opus Magna al Casal de Torreblanca. I ara anem amb algunes propostes del Dansa Metropolitana, que acaba aquest cap de setmana. Demà dissabte hi haurà dos actes gratuïts a l'aire lliure, el primer al Parc Central a les 6 de la tarda, Me quiten lo bailao de Guille Vidal Ribas i José Manuel Álvarez. I una hora més tard, el Parc Ramon Bernils esberlà de la companyia Atapaïda. I ja diumenge, aquest sí s'haurà de pagar entrada, Essence del Ballets Jazz Montreal a les 8 del vespre al Teatre Auditori. No deixem els escenaris perquè avui us proposem dos actes amb motiu del Dia Mundial del Teatre, que serà diumenge. El primer, una mostra de teatre musical a la plaça de l'1 d'octubre, al migdia, organitzat per Aula de So, amb mostres de Encanto, Hairspray, Gris i Chicago. I el segon, a la tarda, al Teatre Mirasol, amb el Bon Doctor.
No puc evitar
Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que...
I ja passem a l'últim bloc de xerrades. La primera, avui mateix, amb motiu de la capitalitat de la sardana, Les compositores, una altra història de la sardana, a càrrec d'Anna Costal i amb la participació de Montserrat Pujolar i Anna Abad a la Casa de Cultura a les 7 del vespre. També, amb motiu de la capitalitat, el pròxim dijous es presentarà la recerca del llibre Història de la sardana a Sant Cugat a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter a 7:45 del vespre a càrrec de l'autora del llibre, Mercè Andrés. Més coses. Diumenge es presentarà el llibre La Floresta Pearson, desapareguda a 12:45 del matí al Casino de la Floresta, un llibre de fotografies de l'evolució del barri. I ja per acabar, dimecres de la setmana vinent es farà una nova entrega del cicle Converses Sonores amb Mònica Green, la cantant nascuda a Rochester, Nova York, i que des de fa anys viu a Sant Cugat. La xerrada estarà a càrrec de la presentadora també d'aquest programa, Jessica Sotodossos. Recordeu que aquestes són algunes de les moltes propostes que es podran fer a Sant Cugat en els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats culturals del nostre municipi, visiteu www.cugat.cat/agenda.
Doncs entrem en matèria amb la tertúlia d'avui divendres. Passen 20 minuts de les 9 del matí d'aquest divendres i el diumenge, dia 27 de març, es commemora el Dia Mundial del Teatre i es fa des del 1962. L'objectiu, en el seu moment, i crec que encara perdura, és donar a conèixer el món de la dramatúrgia amb diferents iniciatives. Entre elles, la publicació de manifestos que expliquen la importància del teatre a la vida. El primer va ser Jean Cocteau l'any 1962, després ho han fet diferents actors reconeguts en el món i directors del món del teatre. Però nosaltres, escolta, hem decidit, anem a fer el nostre manifest particular i local i farem en mode de tertúlia i per això hem convidat a 5 persones que poden parlar molt de teatre a la nostra ciutat. Ho fem amb Dolors Vilarassau, directora i presidenta de l'associació Pedra i Sang. Bon dia, Dolors.
Bon dia.
Benvinguda a Ràdio Sant Cugat. Vera Giró, directora, actriu, professora i membre dels tallers Sílvia Cervant. Bon dia. Teresa Canes, directora de l'associació Amants de Teatre i també actriu, crec. Ara ens ho explicaràs.
Eres.
Gisela Figueres, actriu i directora de teatre.
Hola,
què tal?
Bon dia.
Benvinguda. I Eduard Jané, especialista d'aquesta casa d'arts escèniques, presentador i director del Molta Comèdia, i jo penso que has dormit aquí en un estudi, t'has portat al llit, perquè vas venir ahir també a fer programa.
I abans d'ahir,
o sigui que aquí et tenim fitxat. Fitxadíssim, ja saps
que
som
sol·licitant
admiradors.
Un augment de sou.
Una habitació has de sol·licitar.
Això també. Sí. L'augment de sou li passarem al jefe. Això li passarem...
Ah, però hi ha jefe?
Sí, que tenim jefe. Provisional, tenim.
Per això,
la xerrada d'avui no va d'això. Us proposo fer una xerrada 5... que us interpel·leu, que us pregunteu, que us repregunteu, com deia el senyor Ramon Bernils, i que sou totalment lliures. El primer que m'agradaria recordar és que diumenge es commemora també a Sant Cugat. Eduard, fa un parell de setmanes vas tenir dos representants de la taula d'arts escèniques aquí al teu programa, al Molta Comèdia. Ens pots fer 5 cèntims de com es celebrarà o es commemorarà aquí a Sant Cugat?
El Dia Mundial del Teatre s'ha començat des de l'any 2014 i es va fer al principi amb unes diferents actuacions a diferents espais de la ciutat, recordo el Mercat Nou, per exemple, o la Rambla del Celler o la plaça de Barcelona. Va ser un dia molt dolent, malauradament feia molt de vent,
i feia molt de fred.
I es va determinar que no es podia fer d'aquesta manera, sinó buscar un lloc tancat, un teatre, en definitiva. I a partir d'aquí es va fer a diferents llocs, el vestíbul del Teatre Auditori, el Teatre Mirasol, s'ha fet també el celler cooperatiu, o sigui, s'ha fet diferent.
El celler cooperatiu no és molt tancat. És
no, però és cobert.
Ah, pel tema de la pluja, clar.
És cobert i aleshores tenia unes condicions que es podien utilitzar bé. I jo penso que el Dia Mundial del Teatre va ser la culminació d'una cosa que va començar amb el Consell de Cultura. A partir del Consell de Cultura es van fer unes taules diferents, i una de les taules era la taula d'arts escèniques, i a partir d'aquesta taula d'arts escèniques el que va passar és que moltíssimes companyies que estaven treballant de forma habitual, gent 20 anys i 25 anys i 15 anys, que ni es coneixien, ni tenien relació, o tenien molt poca, havia molt poca col·laboració, van començar a conèixer-se. I en aquest moment el que es produeix és una cosa molt curiosa i a mi em sembla molt, molt interessant i molt estimulant, i és que hi ha persones que havien començat amb un grup determinat i en canvi de forma regular va col·laborant amb altres grups. O sigui, quan una companyia necessita per fer una obra determinada un actor, una actriu d'una edat o una tal, doncs busca que hi hagi aquesta col·laboració i s'ha aconseguit. I a mi em sembla que aquest és un punt importantíssim i molt gratificant del fet de l'existència
de la taula.
I el Dia Mundial del Teatre, en aquest cas, aquest any, es fa al Teatre de Mirassol. M'agradaria que l'any que ve ja es pogués fer en un altre lloc. No apunto res, però
no vull dir res.
La unió fa la força.
Sí, la unió fa la força, exactament. És una frase que està molt bé, m'agradaria que es convertís en realitat. I es fa al Teatre de Mirassol per 8 companyies que fan El Bon Doctor, que és una adaptació que el Neil Simon va fer de contes de Chekhov. Llavors el que fa és que una de les companyies fa un d'aquests contes. Per tant, hi ha una coordinació, com que ha seguit el Josep Sala, i aquesta coordinació, no direcció, sinó que cada un dels grups es dirigeix a si mateix, podríem dir, i fan un conjunt que jo penso que és molt interessant, perquè de Chekhov, em sembla que les persones que esteu a la taula dieu que això vol dir teatre.
Mm, no és fàcil,
no? I teatre d'una gran qualitat, d'una gran profunditat i amb molta projecció. I jo aquí el que volia recordar és que hi havia prevista dues funcions.
Es va anul·lar
una a les 5 de la tarda i una a les 8, però a les 8 ha quedat anul·lada. Per tant, els que tinguin entrades a les 5, cap problema, i els que no en tinguin encara i ho intentin, doncs...
Encara n'hi ha entrades. Jo he intentat avui comprar i encara n'hi ha alguna entrada.
Doncs no us ho perdeu, perquè jo penso que serà una demostració precisament d'aquesta força de les entitats de teatre d'aquí. Aquí és el teatre amateur, el teatre d'aficionats, jo mai sé on està el límit, no, d'això, perquè veus alguns que estan en un escenari professional i semblen aficionats. I en canvi veus algú que està en un escenari i són professionals.
Podeu participar vosaltres d'aquest?
Jo voldria afegir una cosa a lo del Bon Doctor, i és de que un dels contes que hi ha, que és molt curtet però que és un bombonet, que se'n diu Massa tard per la felicitat, pràcticament tot és una cançó. Clar, la cançó no la teníem. Llavors vaig demanar al David Bozzo, que ja ha participat en moltes coses al teatre i sobretot amb el poema, doncs que fes aquesta cançó. I a més ha fet la música, diríem, doncs, per unir, així com el narrador uneix tots els contes, diríem, la música també uneix tots els contes. I llavors aquest conte, que és res, que són 4 pàgines molt curts, doncs canten, els dos actors canten, i per tant vol dir que tenim música composada per nosaltres i
per un compositor santcugatenc, que hi havia
un compositor de santcugatenc,
el David Bozzo,
i per això volia afegir, perquè és un grau de positiu això.
Vosaltres voleu afegir, Gisella?
No, jo crec que és un exemple de la força i de la inquietud teatral que té Sant Cugat, que a nivell d'això, d'aficionats o professional, el que sigui, no? Però, i això es respira pels carrers, en els entorns on estem les persones de teatre d'aquí Sant Cugat, doncs, ho veus, no? Mira, ara em fa gràcia perquè dieu això, i mira, l'any que ve estic pensant que potser farem participar al grup de teatres de la Llar d'Avis, perquè jo aquest any
ostres,
les estic dirigint, i que també és un sector de la gent gran que, escolta, gent molt implicada, amb molta energia, amb moltes ganes, i, escolta, desinhibits total. O sigui que l'any que ve, doncs, els assumarem.
Doncs, molt bé.
A la proposta.
Gisela, el que trobo molt bo és que a la gent gran els dirigeixis una persona com tu.
Sí?
No, perquè,
ai.
Sí. No, perquè... No, sí. Clar.
No, vull dir, una
perquè,
clar, gran.
Penses en un teatre nyonyo, no
ah,
sé què...
No.
I ella els hi donarà...
Bueno, no et penses, perquè elles són molt canyeres, eh? Bueno,
no,
perquè tot són
ja,
dones.
Ja, el
dones
tipus,
tot.
El tipus de teatre que associes amb un grup d'avis... És un teatre molt queco.
Sí, però no.
I llavors que tu estiguis al front d'això,
bueno,
a mi em fa molta gràcia.
No, jo aprenc molt,
vidilla.
Jo aprenc molt d'elles.
I segur que
són,
també te'n donen la vidilla.
Bueno, és el que té el teatre, no?
Sí.
Bueno, com els mestres i com altres professions,
bueno,
que no només ensenyes, sinó que també t'ensenyen, no?
Exacte.
I aquesta cosa de...
No, i realment veus que és això que es diu en alguns d'aquests manifestos que s'han fet, no?, pel Dia del Teatre, que és vida, el teatre. És vida, vida pura i present al moment, a l'instant, i enèrgica. O sigui, jo ho veig dirigint, doncs, gent gran, gent que té passada la vuitantena.
I és la primera vegada que fan teatre?
No, ja veterans. Sí. Però bueno, hi ha algú que sí que és primera vegada que fa teatre, eh?
Em sembla que havia dirigit abans el Llorenç.
Sí, el Llorenç, sí. Va estar 14 anys, el Llorenç. No, bé. Bé, però bueno, és per això, és l'exemple. Per mi ha sigut com el paradigma de quina utilitat té el teatre per transformar-te, no?
Sí.
Tant siguis a dalt de l'escenari com a baix, perquè, clar, demana aquesta implicació del públic també, que tu no ets un espectador passiu, ets actiu totalment, i això es percep a dalt de l'escenari. I per això em sembla que és molt important i m'agrada aquest manifest, que, bueno, si voleu, ara en parlarem, de la Shamiha Ayub, aquesta actriu,
que és l'actriu
egípcia,
que aquest any ha fet aquest manifest mundial, pel Dia Mundial del Teatre, i a més fa referència a aquesta frase de Stanislavski, no? Allò que deies de...
Sí.
A l'entrada al teatre has de deixar tots els teus problemes i crear de nou, no? Per vosaltres, què és el teatre? Difícil.
Bueno,
pregunta difícil.
Bueno, per mi és una forma de vida, una manera d'entendre la vida, una manera de poder projectar les teves idees, les teves emocions, una manera de viure en un món paral·lel de l'art i de tot això. També una manera, també, clar, cada persona té una manera de viure, una manera de veure les coses, i també t'ajuda a fer d'altaveu també per altres persones. I, bueno, també és una, sobretot també és una posició política, però no de polític, sinó del que penses sobre les coses, de com pots ajudar la gent. A mi m'ha ajudat a viure, no? Vull dir, de fet ho he fet el meu modus vivendi, bueno, modus vivendi. Tots sabem la precarietat que té aquest ofici, però per mi és, bueno, m'ha salvat la vida d'alguna manera fer això.
Vera.
Sí.
M'estic pensant la paraula. No, jo crec que per mi teatre és un reflex. És un reflex del que és la vida, o del que pensa cadascú que fa teatre, no? I que quan vas al teatre i veus el reflex de la vida d'algú, o de la perspectiva d'algú que hagi pensat, escrit aquest espectacle, doncs et fa pensar, ostres, jo penso igual, no penso igual, et sacseja, et fa canviar les coses, et fa voler... entendre el món d'una manera diferent, no? I és molt important veure aquest reflex sempre per tenir resposta i per anar creixent i tenir noves visions.
Bueno, no, i afegir, sí, que també, clar, és un tsunami d'emocions al teatre. Vull dir, no, o sigui, està molt bé tot aquest referent crític, no?, de que desperta l'esperit crític de les persones, però també és un moment vital en què tothom viu una emoció, i això és una intensitat absolutament humana, que només tenim els humans, no? alegrar-nos, posar-nos tristos, enfadar-nos. Clar, és una meravella experimentar-ho així des de les persones doncs, que tenim aquesta vocació, però des del públic jo penso que aquí en aquests manifestos falta una cosa, no?, que és l'educació, perquè penso que tots portem teatre a dintre des de que som nens, però la vida doncs, ens va posant capes i capes i capes i ens anem doncs, inhibint, ens anem tapant, ens anem... Potser la gent doncs, que estem més a prop del teatre som aquests infants rebels, no?, que ens mantenim allà, però és important doncs, mantenir aquesta essència, aquest joc, que és el teatre, i tot això et fa, jo crec que et fa millor persona.
A veure, més lliure,
hi ha de tot, eh? Hi ha de tot en tot, a tot arreu, però en essència...
M'ha assenyalat a mi.
En essència... No, però en essència crec que ens fa molt humans i ens fa generosos. I, bueno, per això...
Heu d'anar investigant molt a l'ésser humà, no? Com a directors i directores també.
Sí. Bueno, jo per mi el teatre, a part de tot el que heu dit, i és totalment d'acord, penso que, o sigui, penso que a nivell de, et parlo a nivell de direcció, perquè una miqueta és el que experimento, no? A nivell de direcció et permet posar a dalt de l'escenari una sèrie d'inquietuds que tu tens, i que potser tu la poses d'una manera i un altre director la posaria d'una altra. Vull dir que cada obra no vol dir només un aspecte, sinó que cada director agafa aquest aspecte. I llavors el que és maco per un director, estic parlant des de direcció, veure si el públic agafa o no agafa aquesta visió que tu has donat del teatre. Tant el teatre és vida, això m'ho ha dit la Dolors. El teatre és vida, és i és política també. Perquè, i a més el teatre que fa riure i que fa plorar tot, vull dir, la jaula de les loques és política també, perquè és una manera de demostrar un aspecte de la vida que hi haurà gent que li agradarà o gent que no li agradarà, però tot el que es presenta dalt de l'escenari és política i evidentment llavors l'esperit crític que deia la Gisela és el que fa que et decandis cap a un cantó, et decandis cap a un altre, però i que bé, i que el teatre és la vida mateixa. Nosaltres fem teatre des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir. Vull dir, amb tothom. Per tant, el teatre ho engloba tot. Engloba totes les arts. Vull dir, la pintura, la dansa, la música. Vull dir, és, per mi, és l'art en general, el teatre.
Els francesos diuen jouer.
Jouer, sí, clar.
I els anglesos diuen play.
Sí, sí. A veure, aquest
que
no
és, que és el mateix.
I penso... No és el mateix.
Bueno, que ja. Vull dir el mateix sentit.
Bueno, a mi m'agrada molt la idea de jugar.
Sí.
Que l'actor juga,
play, sí, també ho fan els esportistes, el no? Sí, el play, football,
jo ho deia precisament per això, perquè hi ha un...
No és tan fer veure com jugar alguna... Sí. O sigui, clar, si jo, l'actor entra dins un joc
un
i el públic també. Sí.
Això és un principi bàsic, sí. que és el que comentava la Gisela del fet dels nens. Els nens i les nenes, evidentment, comencen a jugar. I un dels jocs principals és fer una història.
Sí, fabular.
Tu series, el cap indi no sé què, i tu series el no sé quant, i jo faig tal. I ara jo m'aixeco i baixo i pujo, i estan fent teatre.
Sí, sí.
Estan representant. O sigui, estan, ells deixen de ser ells i passen a ser un personatge. Uh-huh. I automàticament això es converteix, inclús en aquella... amb aquest tipus de situació que es posa amb els nens i amb els petits que no, ho has fet bé això, no, que tu tenies, tu hauries de dir això,
allò que fa la meva filla que diu no, ara tu dius, que fa de directora quan juguem amb els clics de fa molt, ara deies deixa'm fer la meva creació.
Quan es creix amb l'edat, aleshores això ha de continuar, o sigui, l'essència ha de ser aquesta. Però a partir d'un moment determinat entra les coses, i per tant ha tocat diverses vegades la política ben entesa,
que vol dir
l'administració de la societat, o sigui, el fet social, com ho organitzem,
la convivència,
com vivim
millor,
com ho fem, sí. I llavors, en aquest cas hi ha casos, el Jean Vilar quan crea el Teatre Ravina, diu que han de fer un teatre social. Jo dic un teatre social, no està dient un teatre que només parli de fets polítics o socials o econòmics. No, social en el sentit de societat, que ho engloba tot, i per tant es pot fer un teatre per riure, per plorar. A la mateixa obra es pot riure i plorar, perquè la vida es riu i es plora al mateix temps i al mateix dia. O sigui que, per tant, el teatre seria dir, ara us ensenyarem part de la teva vida, la teva, i us l'ensenyarem amb una hora i mitja aquí sobre. I veureu uns personatges que podíeu ser vosaltres. En algun cas, la Vero apuntava, ve un personatge i diu, jo, què faria en aquesta circumstància? Jo reaccionaria així o no? Aquest és un altre tema. Aquesta és la riquesa, perquè abans t'aporta una cosa que tu potser no havies pensat mai o no havies experimentat mai. I en canvi, pràcticament, dius, doncs és veritat, això passa. Hi ha una persona que es troba en aquesta situació. I per tant, què faria jo si m'hi trobés?
Sí, sí.
I aquesta és la força del teatre. Des de la tragèdia grega. I, bueno, no tragèdia, sinó les comèdies.
La Jaula de les Loques és teatre polític.
Aristòfanes deixarà...
Reivindicatiu.
I a mi em sembla importantíssim el fet del joc. El joc, que al fons no vol dir que no sigui important.
No, és un joc seriós. O sigui...
No, a més, els actors que s'apropen al teatre, a mi m'interessen més aquest tipus d'actors que juguen. O sigui que, bueno, a mi no m'agraden els actors molt reglats, no? Sí. Que fan les coses d'una manera, sempre de la mateixa manera, però sinó...
Aquest és el perill d'un excés de tècnica, jo crec, eh?
Exacte, també? Sí. Bueno, jo també parlaria a favor del teatre professional, eh? Perquè,
sí.
No, perquè tu has dit, bueno, és que hi ha aficionats que ho fan molt bé i que fan teatre professional, i hi ha professionals, bueno, evidentment, si tu toques l'artesania, vull dir, hi ha artesans que et saben fer bé una cadira i altres que no la saben fer bé. Però, bueno, té el seu mèrit, també, la professió.
No,
el que passa que és això.
He volgut desmereixer, la professió.
No, però vull dir que, bueno, que és una professió molt dura, molt precària, que necessita molta tècnica i que fer teatre no és posar-se en un escenari i explicar un xistes i dir quatre tonteries. Mm-hmm. Vull dir, cuidado, eh? Vull dir que...
Hi ha una feina darrere molt forta.
Molt, molt important. I que jo reivindico el teatre professional ben fet. Ara, una altra cosa és que m'agradi el teatre professional que es fa. Vull dir, això és una altra cosa.
O segons a on. El que es fa aquí,
Exacte. Bueno, perquè... ja no sé on era. No, m'ha agradat molt també la teva idea de mirall, no? De que...
Dolors, apropa't al micro.
Ai, perdó, sí. No parlo amb ella, sí.
Hola. Està assenyalant a la Vera. Està fantàstic, aquí ens falta el cafè, perquè
sí.
Estem parlant tots com si estiguéssim... Continua, Dolors. T'agrada molt la idea que...
Sí, bueno, és una mica la idea de Shakespeare, no? Que en realitat el teatre no canvia res, però sí que fa de mirall de la societat, no? Vull dir, tu et veus reflectit allà, no? En aquest...
I quan en fas tu mateixa, també.
Sí. I després també, bueno, amb això, clar, sempre que li preguntes a un actor, diu, tu què t'agrada més, la comèdia o el drama, no? Tothom diu la comèdia. Jo penso, hòstia, vull dir, el drama és... A mi m'agrada molt el drama. No heu disfrutat mai plorant? Vull dir, allò, vas a veure una pel·lícula o el que sigui, i és catàrtic total,
sí,
no?
Sí.
Vull dir, hòstia,
les tensions,
sí, la capacitat, l'emoció, sí. L'emoció que produeix la i com aquest aspecte de que neteja, no? Vull dir, has vist, o sigui, plorar és molt complaent, també. No és que sigui sàdic,
no, i a més a però... més, vull dir, en cinema moltes vegades és més fàcil, no? Perquè tu tens molts més recursos, el cinema et dona molt més recursos. Que si les músiques, que els planos curts, que no sé què... Però, clar, en teatre, arribar a fer emocionar algú, no? Fins a portar-lo al plor... Hosti, sí, és una experiència brutal.
No, fer riure també, eh?
Sí, vull dir, ja sabem que...
Jo diria que costa més fer riure que fer plorar, eh?
Això ja es diu,
vull dir, l'emoció arriba més per la part dramàtica. Jo voldria afegir una cosa amb el que dèiem de jugar. Quan fem una obra... Els actors no els deixa sortir vestits d'actor. Jo dic, el personatge es queda a l'escenari, surt l'actor. Perquè tu veus, sobretot els amateurs, que clar, com que volen anar a veure la família i tot plegat, surten amb el mateix vestit. I això ho trobo, i a mi ja ho saben, que no poden sortir així, vull dir, el personatge es queda a l'escenari, no pot sortir el personatge, surt l'actor que ha fet aquell personatge.
A més, és un sentit físic, poses el personatge.
Clar,
no? Poses
perquè és que si no, aquest jugar o aquest mirall que diem es perd.
Bueno, la màgia aquesta. Això és com els actors que quan acaben i saluden, aplaudeixen des de l'escenari. Jo no ho suporto. No puc. Perquè, sí, tots, això sí, som uns fanàtics de collons.
La roba groga, què?
Mira, fatal, jo, què vols que et digui? Jo no sé. A més, el groc aquest que portem avui, vols dir que era el groc aquell que es portava en època de Molière? Que devia ser un groc catxumbo estrany.
Orbeny.
Sí. Jo no sé. No sóc gaire. Tinc altres superstícies.
Que ja ho saben, no poden sortir. Diu, és que anem vestits de carrer. No aneu vestits de carrer. Perquè és una obra actual. No. Vosaltres no heu vingut vestits així. Per tant, bueno, perquè lliga amb tot
com
això.
Com que els actors portin la pròpia roba, també, no?
Això no ho suporto.
O sigui, anar al calaix de casa, encara que la Gisela és la casa de tots, si no teniu
un magatzem roba, a casa.
Jo també, les presses de punta a pala.
Jo, maneu-me el que vulgueu, que tinc...
Per això, perquè jugueu a casa, perquè feu els vostres personatges. Jo us volia fer una reflexió.
I qui saluda, l'actor o el personatge? La salutació.
Ai,
la salutació és una part molt important.
Si aplaudeixes, qui saluda?
És l'actor.
I jo sempre soc partidària d'assajar la salutació.
Sí.
Perquè, clar, de vegades veus obres ben muntades i de cop dius, per favor, vull dir, et desmunten tota l'obra.
És que és l'epíleg, perquè la gent el que vol és que tu t'agafis seriosament. Yeah. I segons com saludis, o això mateix, d'aplaudir-se a un mateix, genera com una fragilitat que aquella màgia de... Perquè, a veure, tots... També la cosa aquesta de l'escenari té una cosa molt glamurosa, molt, molt mitòmana, també, d'estar allà... Jo dic que no, en bon sentit, Després hi ha tots les patums i aquestes coses, Però vull dir que l'espectador, almenys jo ara parlo com a espectadora, A mi m'agrada que aquella màgia, que es mantingui aquella màgia. O sigui, per tant, que l'actor, quan acaba, saludi...
Que no trenqui.
Ara que dius això d'espectadora, deixeu-me dir una cosa, perquè jo, com a espectador...
Aquí tu i jo som els espectadors, 100%.
De moltes obres m'he trobat sovint. Que no us toqui al costat, davant o darrere, on esteu asseguts en un teatre, gent de teatre. Perquè si us toca darrere o davant algú de teatre, no paren de xerrar. És
insuportable que parlin.
És increïble.
Jo em giro i dic, voleu fer el favor... Ahir ho vaig dir a l'auditori. Ahir a l'auditori vaig dir, voleu fer el favor de quedar,
sisplau.
Ho vaig dir.
Però aquesta gent no eren de teatre, segur que eren els parents d'algú que estava actuant.
Cantants, possiblement, perquè era la lira, no?
Sí. O familiars.
Jo sempre m'he trobat amb això, o sigui... Aquest és un tema que no puc entendre.
Jo penso,
clar, aquesta persona està al teatre i està a casa seva. Se sent que està a casa seva, encara que no sigui al teatre.
Mentre no tregui el mòbil.
Els mòbils i estan callats però amb la llum. És horrorós.
Jo no dic que vibri, que treguin el mòbil.
Això desconcentra moltíssim la llum de l'escenari.
Les cares blaves.
És que el problema és que no hi ha cultura d'espectador de teatre. Jo me recordo la meva filla que des de petita ha anat al teatre i una vegada va convidar amigues seves i es poden menjar crispetes, saps? I puc entrar amb la Coca-Cola? Clar, una cosa que ella donava per suposat, que era d'aquesta manera, vull dir, no hi ha cultura. Clar, estem acostumats a casa amb la tele, que anem amb sabatilles i no sé què, i veiem allò de Netflix i el cinema i tal, però clar, hi ha poca consciència de que hi ha unes persones en viu que estan allà interpretant per tu. Clar, aquestes persones, només pel fet que estan allà exposant-se i dient, bueno, fent aquest personatge, es mereixen un respecte, i això és el que la gent no veu, tant que sigui amb un mòbil com que sigui amb això, amb si menja
crispetes
o xerrant.
Jo crec que això ha anat, ha anat a pitjor des de les pantalles, des de la irrupció de les pantalles, que segurament han creat en la pròpia, en nosaltres, un dèficit d'atenció a les coses reals, tangibles, perquè estàs allà ficat i llavors, clar, potser vas al teatre i et sembla que allò és una pantalla més, no? Però no que conscientment ho pensis, però que tu ja tens un patró de consumir tanta cosa a través de pantalles que segur que ens acabarà generant un canvi de patró d'espectador, segur. Ja està passant això, bueno, i amb la mainada ja és la prova evident de que estan passant coses amb això, amb aquest excés de pantallitis, no?
I tant.
Jo us volia preguntar, vosaltres podeu anar al teatre com a espectadores i no estar dirigint, per exemple,
no.
Actuant o mirant l'actor, l'actriu, ostres, o mirant el muntatge com s'ha fet?
El meu professor d'història del cinema de la carrera va dir: ho sento molt, a partir d'ara ja no tornaré a veure una pel·lícula igual. I ha passat, passa amb el cinema, amb el teatre, i estàs allà. Ah, sí, perquè l'escenografia aquesta jo no l'hagués fet així, jo hagués fet això.
Ai,
i aquesta música aquí ara, no, puja-la, no? Sí. Estàs allà a punt de dir-li alguna cosa en el tècnic.
Jo faig uns clubs de lectura de teatre a la biblioteca, i, bueno, i ensenyo a la gent no solament a llegir textos, però també anem a veure representacions, i intento ensenyar a les persones que el teatre no és només un text literari, sinó que són tota una sèrie de coses, no? I el primer que els hi dic és que a partir d'ara perdereu la ingenuïtat com a espectadors, perquè jo el que us ensenyaré és a tenir un esperit crític. O sigui, després vosaltres opineu el que us doni la gana, no? Però tenir un esperit crític respecte al que esteu veient, no? O sigui, també donar a entendre que el teatre no són només els actors, sinó que hi ha tot un equip a darrere, que hi ha uns regidors, la importància d'un espai sonor, la importància d'una escenografia, la importància d'una persona que transforma un text que potser no és teatral en una dramatúrgia, no? Bueno, aquest concepte de teatre total, no? I llavors, com que els faig fixar en tot això, sempre els hi dic, a partir d'ara és una llàstima, però deixareu, perquè és molt bonic també ser ingenu, no? Jo sempre que vaig a veure teatre, jo crec que no m'han anat mai jo no m'han anat mai d'una sala de teatre dient això és una merda, me'n vaig. O sigui, amb una pel·lícula ho puc fer, però amb una obra de teatre que hi ha en uns actors, sempre em quedo fins a l'últim moment, perquè penso que alguna cosa puc treure d'allà. Però de vegades sí que m'agradaria ser... Clar, penso, hòstia, has vist ja tantes coses i n'has dirigit tantes que clar, de vegades penso, la meva opinió no és gaire interessant, en el sentit de que no sóc un espectador, això, ingenu, no?
Espontani.
O sigui, jo ho intento, perquè intento... A mi m'agrada un tipus de teatre, però jo intento deixar-me seduir per altres coses. O sigui, per exemple, jo, com a directora, vull dir, a mi m'agrada el teatre de text. O sigui, jo, si no tinc un text de bon partit, no sé per on començar. Però ara, vull dir, es fan molt tipus de teatre més físic, i a mi m'agrada molt. Vull dir, a mi m'agrada molt, per exemple, la calòrica. O sigui, hi ha molts espectacles que a mi m'agraden molt, i noves tendències, i...
Perquè vas més perduda, no? Et poden sorprendre més.
No ho sé, no, però vull dir que jo estic oberta. Clar, jo tinc el meu gust, vull dir, però jo estic oberta a tot l'altre, no? I això ja no sé de què anava.
Bueno, segurament perquè allà t'atrapa aquesta cosa, no? Aquesta cosa de vida que s'està fent a dalt, i tu, doncs, com a ésser humà, doncs allò t'atrapa, i potser la teva part més de persona interessada en el teatre o de professional del teatre, doncs potser aquesta part doncs no està tan activa, perquè alguna cosa més profunda doncs et comunica o t'arriba o... I et sedueix, doncs, aquesta cosa de... Aquesta ingenuïtat, t'aflora aquesta ingenuïtat, segurament.
Bueno,
a mi també em passa això,
jo intento que m'aflori això. Vull dir,
a mi també em passa,
a mi m'agrada que em sorprenguin.
Però quan s'acaba l'espectacle...
El problema de molt teatre és que no em sorprèn... Vull dir que no hi ha aquest component de que em sorprèn.
Per això que dius tu, en té molt a veure també amb els anys.
Ah, val.
O sigui, jo contínuament...
Però vostè parli per vostè,
Jo parlo per mi. I jo contínuament estic comentant, doncs a la meva dona li comento i dic que això ja hi heu vist. I resulta que aquella obra és nova. I qui una obra diu una pel·lícula. Ja hi heu vist. O sigui, aquesta història d'aquest grup que van, que celebren l'aniversari de casa dels pares, que van, van pipipim, ja començant a sortir problemes entre els germans perquè diran que no sé què, tal. Ara, el fet de que això ja sigui repetit, entre cometes, no vol dir que en un moment determinat, segons com estigui fet, no t'arribi a
emocionar. Mm-hmm.
No vol dir... El que passa que tu dius, això ja ho he vist, perquè, clar, a la meva edat, doncs, vaig començar a veure teatre, que tenia 5 o 6 anys, doncs imagina't si he vist teatre, no? I a més he vist, afortunadament portaven, en aquell moment, el Romea, que en aquell moment era el millor del millor que es podia fer a Barcelona. Però és igual, perquè inclús quan veig una cosa que no m'agrada i veig que la resposta del públic en general no vol dir que no vegi uns valors determinats o unes coses que potser a mi no m'han arribat o potser a mi no m'interessen, però en canvi comprovo com sí que li interessa moltíssima gent. Aquest és un altre aspecte.
Teresa, tu volies
fer sí, no, una aportació. El que dèiem, que com a espectadora, què veus, no? A mi em costa ser només espectadora, perquè a mi mentre, doncs, el que deies tu, jo ho faria d'aquesta manera, jo ho faria, oi, aquest per què no camina, aquest per què no... per tant, jo com a espectadora m'agradarà o no m'agradarà. A mi, com la Dolors, m'agrada més el teatre de text, tot i que el teatre visual, el teatre de gest o, doncs aquest, doncs també té un valor, també el vaig a veure perquè també aprens, també aprens. Jo intento anar a veure tot el que puc, sobretot d'amateur, perquè dels amateurs s'aprèn molt, dels amateurs s'aprèn molt. I llavors, per tant, més difícil només ser espectadora quan vaig a veure una obra, perquè instantàniament veig que aquesta escenografia no lliga, aquest vestuari tampoc, i ja està. Per tant, i també penso que hi ha, que el públic en general, que és espectador, és poc crític. Jo penso que des de les escoles s'hauria de fomentar molt més la crítica teatral. La crítica teatral en totes les vessants, vull dir, si m'agrada o no m'agrada el que m'han dit, el text o el que m'han dit, si m'ha agradat o no l'actuació, els llums que deia, etc, etc. No hi ha... Jo, que vaig normalment a l'auditori, quan surts d'una obra, t'hagi agradat o no t'hagi agradat, però sents comentaris que dius... no sé si no n'han entès res o... falta crítica teatral, falta crítica
aquest
teatral.
Tema també va sortir en una taula que vam fer aquí a Ràdio Sant Cugat d'artistes que també deien que la gent no sabem opinar sobre art i que ens haurien d'ensenyar
sempre la vida és qüestió de criteri, no? El criteri és bàsic,
o sigui, però si no te'l formes però,
no ja hi ha, però vull dir el criteri és fonamental a la vida,
sí,
no?
sí,
vull
sí.
dir, amb tot, per viure vull dir, et donen moltes notícies però tu has de tenir la capacitat d'arribar al teu criteri
sí.
i clar, això amb l'art i tot sí.
això,
això és una cosa que s'ha de fomentar
sí, clar.
Estimats i estimades, queden 3 minuts de programa. Tota la meva planificació de temes s'ha anat en orris.
Jo havia
tornat a venir.
Us convidaré un altre dia per continuar parlant, perquè, per exemple, un tema que m'interessa moltíssim i que crec que a vosaltres també, que és el teatre a l'escola. El teatre com a eina personal, terapèutica, per enfrontar-se a la vida. Un tema pendent que tenim. Tenia també... de fet, la Vera havia de ser la nostra veu del manifest que han tirat endavant la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la Carla, que parlava sobre aquesta vessant personal que també m'interessa que parlem. Al final, aquestes relacions personals que s'estableixen entre les companyies, entre els companys, de com entres a fer teatre, en la direcció, aquestes relacions que també jo crec que és una bona part. La Carla, de fet, expressa que aquest és la base del teatre per ella, no? Però tot això no ho he pogut fer, no ho he pogut parlar, però us emplaço, ha passat volant el...
Pam, 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 culpables.
No, ha estat fantàstic perquè entre tots heu fet el vostre manifest sobre què és el teatre, sobre com vivim el teatre i com viviu el teatre aquí a Sant Cugat. Jo us volia posar un tema molt tòpic, que és el tema de la Lupe.
Teatro.
La vida es puro teatro, perquè crec que ho heu dit.
Lo tuyo es puro teatro.
Sí, lo tuyo. I la vida es puro teatro, que així heu començat, sí, tots cinc. Sí, sí, la vida és teatro.
És teatro. Sí, sí.
Vera, Dolors, Gisela, Eduard i Teresa, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada tan enriquidora que l'hem gaudit l'Oriol Coromines a les vies de so, jo aquí i tots els oients de Ràdio Sant Cugat al 91.5 freqüència modulada, també a www.cugat.cat, una tertúlia que podrem gaudir de nou avui a les 3 del migdia i, com sempre, a www.cugat.cat com a podcast. Divendres vinent, més tertúlia cultural aquí a Ràdio Sant Cugat. Fins la propera.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.